a Ràdio Maricel, a cel obert.
I com tot o gairebé tot en aquesta vida, hi ha un abans, un durant i un després. I l'abans de la festa major requereix estar allò, com es diu, pràcticament el 200%. Ja ens deia en Xavi, estic una miqueta cansadet. Clar, això no ha fet més que començar. Xavi Salmerón, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Saludem un home cansat.
I tan cansat.
I tan cansat.
I tan cansat.
Això de la prèvia, escolta'm...
La prèvia és més que res fatigada. Fatiga bastant el tema d'haver de reunir-te, preparar que tot estigui...
És un tema més mental que físic, aquest?
Sí, sí, totalment, sí. És mental.
És mental. O sigui,
suposo que aquests dies, a partir d'aquesta tarda, ja serà més físic, segurament, perquè has d'estar tot arreu i has de controlar que tot surti bé, però fins ara, diguéssim, la prèvia és totalment mental. O sigui.
Això desmenteix aquell típic tòpic que diu que la festa major es fa sola.
O tu desmenteixo, però absolutament...
Absolutament. Categòricament.
Ah, exacte, vull dir, absolutament, vull dir... Jo crec que, sincerament, a part de ser president de l'agrupació de Baix Popular, és que ja comporta la feina que em pertoca, perquè he de dirigir, si més no, una entitat amb els meus companys de junta i vetllar que els assajos dels nostres balls i la gent dels nostres balladors estigui tot perfecte i tot surti correcte perquè els dies 23-24... Però també un cop que entres a la comissió de Festa Major veus tot allò que no t'imagines. Des del pressupost, des de les cercaviles, des de seguretat, des de prevenció, des de tot els àmbits que veus que evidentment que aquesta festa no surt sola.
Amb això coincideixes amb pràcticament tots els companys de la comissió, fins i tot el dia que vàrem poder saludar a l'Aroa Llorenç, la presidenta, que ens deia sí, tu participes de la festa d'una manera, sent ball, sent públic, sent el que siguis, però... quan et poses de ple en l'organització de la festa com a comissió, veus coses o te n'assabentes de coses que doncs, fins ara no sabies o desconeixies.
Així és,
això, és així.
Això és així. Això és així. I això ho compartim, crec, que tota la comissió. Uh-huh. Ja dic. Jo des de l'any passat, que ja sóc el president d'agrupació, l'any passat ja em vaig trobar amb certes coses que no sabia, que no m'imaginava com president, i ara que he entrat a la comissió m'he imaginat altres coses.
Què és el que més sorprèn? Tema econòmic, tema... d'infraestructura, d'organització de la festa com a tal, del moviment de balls...
Jo, sincerament, potser a mi el que més em va sorprendre és econòmicament.
Econòmicament.
O sigui, sobretot les partides pressupostàries, que t'adones compte que en veritat que són necessàries, obligades, de fet, però són necessàries perquè quan estem parlant, per exemple, de prevenció, doncs és lògic que s'ha de tenir molta cura perquè ningú pateixi mà ni res. I aleshores em sorprèn aquestes partides i no t'arribes a imaginar, perquè clar, tothom diu, ostres, sí, el ple ha aprovat un pressupost de 150.000 euros, han ampliat un 15% de pressupost, però si comences a detallar el pressupost, hi ha moltes partides i potser aquells diners que van destinats a la festa com a tal, potser digue-li des dels balls pel seu manteniment, o els diners que van destinats als grallers o a la pirotècnia, és una petita part del pressupost de la Festa Major, perquè s'han de tocar tantes tecles, des de l'electricista, des de la Creu Roja, molts aspectes. Aleshores, això sí que impressiona, impacta una miqueta quan ho veus. I aleshores, el fet també d'intentar, no sé, fer com un joc per poder quadrar totes les fitxes.
La reflexió inicial en aquest sentit, Xavi, seria amb els diners que n'hi ha prou, hi ha suficient... sempre en falten.
Home, sempre faltaran.
A partir d'aquesta lectura que es fa gairebé cada any, doncs s'han de buscar noves fórmules de finançament, com
sí,
evidentment, doncs qüestions com el micromecenatge, que bé, aquests dies crec recordar, no sé si va ser TV3 dissabte o diumenge, parlava fins i tot, bé, dels problemes econòmics que els diferents ajuntaments estan patint aquest any sobretot o aquests últims anys a l'hora de poder pressupostar les seves festes majors. I a partir d'aquí, evidentment, s'han de buscar noves fórmules imaginatives o no, per mantenir doncs la tradició, la festa major en aquest cas.
Sí, 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 a veure, el que passa que també jo crec que potser com a bueno, i nosaltres com a entitat, com a agrupació, per exemple, sí que nosaltres busquem les nostres fórmules de micromecenatge, ho hem fet amb el documental, però per exemple, el tema del mecenatge no deixa de ser una cosa que ja han fet habitualment les colles, per exemple. La nostra colla de diables de l'agrupació ja fa anys que està fent productes, digue-li, des de les típiques samarretes que s'han fet pràcticament des de fa 10 anys enrere, a les pulseres, etc, etc. Aleshores, totes les altres colles també ho fan. Clar, també hem de vigilar perquè si la comissió d'alguna manera engloba tots els projectes de micromecenatge o de mecenatge per la festa, pot anar també en perjudici de les pròpies colles que també fan les seves pròpies campanyes per autofinançar-se. Aleshores, jo crec que s'ha de buscar l'equilibri, evidentment falten diners. Tampoc no seria del tot partidari de... Jo sempre he tingut el cap de que tenim la mania de sempre demanar a l'Ajuntament i l'Ajuntament com si no tingués fons i que l'Ajuntament ho pot pagar tot sempre. No, jo potser... És veritat que estem molt mal acostumats perquè sempre hem volgut demanar les coses i potser a vegades sempre ens han donat. Jo crec que s'ha de batallar i s'ha de... amb arguments i explicar... Evidentment hi ha problemes a la festa, com segurament hi ha problemes de pirotècnia, hi ha problemes amb els músics, i això sí que s'ha de solucionar. Però més diners per fer la festa més gran, pues hem d'intentar fer la festa tal com és.
Una festa amb menys diners és menys festa o no?
Depèn de com l'organitzem, però evidentment normalment sí. Sí, si és amb menys diners és menys festes. Més que res, més enllà dels dies 23 i 24.
És a dir... la qüestió econòmica estrictament no es veuria d'una manera allò palpable i directa en els actes folclòrics, sinó una miqueta amb el que vestim per davant i per darrere?
O no.
No ho sé, pregunto.
Jo crec que el que vestim tant davant com al darrere dels dies folclòrics del dia 23 i 24 són actes que segurament tampoc no generen molt de pressupost, però s'han de fer també. Jo soc partidari, tot i que represento l'agrupació de Baix Popular, sí que nosaltres el nostre objectiu és la cultura tradicional i popular. La festa major de Sitges és a tots els ciutadans, a tot el poble, i per tant potser hi ha algú que no li agraden els actes populars o tradicionals, o si els agrada però no els va veure, però li hem de donar el seu espai també si ho vol, digue-li, des d'activitats esportives com des d'altre tipus d'activitats, de concerts a d'oci nocturn o des de altres aspectes. Jo crec que és així.
Per què sempre acabem parlant de diners? O els diners són aquell element que...
Els diners...
Sí, són aquells arbres que sempre ens tapen al bosc.
Sí, perquè segurament per molta gent els diners és el que soluciona tot. I potser no és així.
I potser no és així.
Evidentment que amb diners podríem fer moltes coses. Els nostres diables, per exemple, doncs no tindrien problemes amb sortit i no haurien de gastar-se un dineral. O els gallers no tindrien aquest petit problema que tenen, que aleshores els seus diners els hi serveix per tirar endavant la tradició de la graia. No ho sé. Evidentment, els diners solucionen tot, però a vegades s'ha d'entendre que no es pot aconseguir les coses al moment i poquet a poquet, amb constància, doncs... Pues potser arribar als nivells que estàvem o no ho sé.
En aquest sentit, Xavi, està tot inventat quan parlem de festa major.
Està tot inventat.
A l'hora de buscar, el que et deia fa uns moments, no? Noves fórmules, ja sigui de finançament o de propostes lúdico-festives, per dir-ho també d'alguna manera.
Bé, bueno, no ho sé, aquest any jo crec que la comissió, amb encert, va fer bé el tema de la campanya del micromecenatge dels mortarets. I trobo que és un encert perquè, bueno, més o menys ens ajuda a tenir a millorar un acte de la nostra festa major que ens agrada molt. De fet, dins d'aquest acte, a la majoria de ciutadans que li preguntes, a tothom està d'acord que l'atraca final és el que més ens apassiona. Pues si el millorem això i a més ens ajuda una miqueta per finançar la festa major, doncs això és una novetat que simplement rumiant una miqueta i donant-li voltes al cap podem trobar. L'agrupació també amb la venda del DVD del documental, pues, també ens ajuda i ens serveix de poder finançar l'activitat de la nostra entitat. Per tant, és cosa de donar-li voltes i suposo que potser l'any que ve surt una altra cosa, no ho sé, o potser la comissió que vingui un altre any o la junta de l'agrupació que vingui pues, pensarà altres.
hi ha aquella certa broma que fan alguns sitgetans que quan arriba el 25 es desitja un bon any. Es tanca un any, no sé si dir-ho sí. així, sí, sí. Per a uns quants sitgetans, més enllà de que el 31 és el dia oficial, evidentment, en què canviem el full del calendari, li donem el tom. Aquest ha estat un any especial per l'agrupació. Si em permets parlar de final d'any, Xavi, ho deies fa uns moments, la sortida al carrer d'aquest DVD, d'aquest documental, els sentiments de festa, i ens aturem un momentet aquí. Què tal? Quina ha estat la resposta o des de l'agrupació? Com s'ha vist aquesta resposta des d'aquell dia que vau fer el passi en aquella doble sessió fins a dia d'avui, que heu també passejat el DVD per altres indrets més lluny de Sitges?
Sí, perdó. Nosaltres la valoració que fem de tot aquest afer, des del dia que vam decidir tirar endavant la projecció del documental fins ara mateix i els horitzons de futur que venen, són molt positius. El dia de l'estrena va anar fantàsticament bé, vull dir, la gent va sortir molt contenta. Crec que l'agrupació va tenir el detall de convidar tots els elements que mitjanament fan la festa, els actes tradicionals del 23 i 24, perquè són ells els que han fet el documental, si més no, els actors. I evidentment, pues, hi ha crítiques constructives que són les que rebem, perquè evidentment són les que ens
han dit... No tothom us ha dit, oh, que bonic.
Evidentment, no tothom ha dit que bonic, i més quan, per això ja ens imaginàvem també, perquè quan estem parlant de festa major toca tantes sensibilitats que tampoc has de fer una cosa o no sé com, però és molt difícil intentar contentar tothom. Aleshores ja ens imaginàvem això, però per les expressions que ens han mostrat o la gent que ens han comentat i tot això, la valoració és molt positiva.
Allò que es veu és la festa major?
La festa major actual, sí, amb les seves coses positives i les seves coses negatives.
Ah, evidentment.
O sigui, nosaltres teníem a sobre de la taula la possibilitat de fer un muntatge en el que s'estiguessin ocultant coses, amagant coses, perquè tot semblés flors i violes. Però no, vam decidir mostrar la festa major com és, amb gots de cervesa volant pels caps, amb macronceses de diables que semblaven correfoc, amb altres aspectes, amb timbals tocant quan potser no haurien de tocar d'aquella manera. Hem volgut fer aquest documental, és com es viu la festa major avui en dia. Tot així, això servirà pels, o que volíem més pels ciutadans, doncs fer una mena d'autocrítica i veure, ostres, evidentment que hi ha coses que estan fallant. També diré que fora de Sitges això ni ho veuen. Vull dir, el que veuen de fora de Sitges és quina passada, és això.
Heu projectat el documental, com dèiem, en altres llocs, en altres
sí,
pobles.
Sí, sí, sí.
La visió que en tenen més lluny d'aquí, quina és?
De fascinació.
Del que he pogut percebre.
De fascinació.
Val.
Totalment. Vull dir, jo no em canso de repetir que hi ha, estem fent com una mena de gira, tenim altres ja poblacions programades, però les poblacions que hi hem anat, que són principalment Terrassa, Barcelona i el Vendrell, quan tu projectes el documental i després el documental et tenen una hora fent de preguntes, això significa fascinació.
Ja.
I fins al punt de que...
Preguntes del tipus, com ho feu? O...
No, de tot tipus, o sigui, pregunta de, ostres, i per què la matina la feu a les 6 del matí? I per què no sé què?
Ja.
I com que la viu tant? I com no sé què? I com s'organitzeu? Són preguntes que suposo que també és el que dèiem, de molta gent no s'imagina la riquesa cultural que té Sitges en aquest aspecte, parlant de tradició popular i tradicional. Perquè és allò de, potser Sitges tothom té la imatge de ciutat o població turística amb el seu festival de cinema i alguna cosa de més, però no s'imagina que tenim una festa major de les més potents de Catalunya. I nosaltres ho sabem, els ciutadans, però tampoc no hem sabut potser explicar-la més enllà, com han fet altres poblacions, com Vilafranca, que va dient que és la més típica de Catalunya. Potser podem discutir si és la més típica de Catalunya, perquè potser la Sitges també té el seu valor patrimonial. Per tant, el que la gent sorprèn, i la bona resposta del públic de fora, perquè sembla que els que hem anat a projectar, al voltant d'una 60 persones ha vingut de mitjana. Que això és molt positiu, perquè bé, que vingui una persona del Vendrell a una projecció d'un documental d'una festa en no sé quin poble, en aquest cas Sitges, és molt positiu que la gent estigui molt interessada i ja dic, que tinguin després una hora preguntant sobre la festa significa que els hi fascina i els ha sorprès el resultat.
Més enllà del valor patrimonial que pugui tenir la Festa Major i del futur centre d'interpretació de la festa que es va presentar doncs, fa pocs dies, poques setmanes, la festa té uns problemes. Aquests problemes, des de l'agrupació, tu com a president, amb els teus companys de junta o des de la comissió, aquests problemes s'han detectat, se saben quins són, requereixen d'una solució. Tot plegat fa de mal dir, no sé si dir-ho així, o de mal solucionar.
És el mateix que havia comentat abans amb les valoracions del sit de tant sobre el documental, sí. Del fet que hi ha tantes sensibilitats que hi ha molta gent que faria una cosa d'una forma, altres d'una altra forma. Per exemple, hi ha gent que creu que s'ha de regular, s'ha d'haver un règim sancionador, per exemple, per detectar o per suplir o per solventar aquests petits conflictes que hi ha a les cercaviles o als balladors.
Se n'ha parlat sovint, sobretot aquests últims dies, sobre aquest famós règim sancionador. Sí. Del que heu pogut detectar fins ara, Xavi, en clau agrupació i en clau comissió.
L'agrupació hi està d'acord. L'agrupació hi està d'acord. En què hi ha un règim... De fet, la nostra crítica sobre el protocol de Festa Major...
I entenc que és difícil valorar què és sancionable i què no.
Sí, sí, és molt difícil, però l'agrupació, o almenys la Junta Directiva actual de l'agrupació, està d'acord que ha d'haver un règim sancionador a la Festa Major. I la nostra crítica amb el protocol de Festa Major, que es va fer un parell d'anys, és que tot allò és molt bonic perquè queda recollit en un paper quines són les cercaviles, què és l'expressió cívica, què és allò, però a l'hora de veritat no serveix de gran cosa. I nosaltres el que reclamàvem i seguim reclamant és que hi ha un règim sancionador perquè tots els balls, no només els d'agrupació, es respectin. L'agrupació internament també té un reglament de règim intern,
sí.
En el que regula el funcionament dels balladors, dels caps de colla i dels balls. Però, evidentment, que la nostra norma superior hauria de ser la regulació que fes l'Ajuntament per agrupar tots els balls. Evidentment que en altres agrupació i en els nostres balls hi ha balls que ho fan malament, moltes coses, o complements dels balls que ho fan malament. Nosaltres com a Junta intentem vetllar el nostre posicionament que això no passi, però tot ajudaria si hi hagués una norma comuna per tots els balls, perquè és veritat que a vegades dius, ostres, per què nosaltres som tan durs amb la gent de l'agrupació i els altres balls sí que poden fer-ho? Jo crec que, no crec que en aquest cas, no vull dir aquesta paraula, però no crec que amb l'anarquia en general, que tothom pugui fer el que vulgui, sinó ha d'haver una regulació i no pot ser que la comissió doni unes directrius i els balls no les compleixin o les obvin o passin. Per tant, l'agrupació intentem fer-ho i aleshores com a agrupació li demanem a la comissió o a la regidoria o el que sigui que s'ha d'actuar per aquí. Aleshores, des de la comissió s'ha parlat molt aquests últims dies del règim sancionador, però tampoc no és un règim sancionador. Tampoc no es pretén això. Més que res, hi ha unes consignes bàsiques que s'han fet durant els últims anys que els balls han de respectar a les cercaviles i que no s'han anat complint. Aleshores, el que ha fet la comissió és demanar-los als balls que diguessin la seva opinió, què creien ells sobre aquestes consignes o per què no es complien o per què no hi havia voluntat a fer-ho. I per això encara estem, la comissió encara està debatent amb els balls.
I sovint quina és la resposta?
No te sabia dir. Perquè tampoc no hi ha una resposta concreta.
Clara i concisa en aquest sentit.
Saps què passa? Que aquestes reunions, jo el que veig és que potser, no tots, no tots, però tothom diu sí, estem d'acord, però quan arriba el moment, el 23 i 24 al carrer, tot canvia.
Continua passant el mateix que ha passat fins ara.
Bueno, ja veurem aquest any què passa, no ho sé. Aleshores, pues, en aquest moment l'Europa està d'acord que la comissió que no pot, també normativament tampoc no li pertoca a la comissió fer un règim sancionador perquè això hauria de ser una instància més gran, no ho sé,
més elevada, en aquest
més elevada, sí. Perquè la comissió no deixem de ser uns administradors de la festa, però com a administradors de festa tenim algunes eines en el que sí que podem pues, advertir alguns balls que si no els respecten pues, potser no dir-li sancionar, però potser tenen algun no sé, algun problema,
sí, sí.
Cara a altres festes majors.
Clar, tornem al mateix, no? Què és sancionable i què no? Es pot sancionar algú que dugui ulleres de sol o que fumi durant un cercavila o algú que toqui en un lloc on no li toca tocar.
Això és més estricte.
Les famoses pseudoplaces.
Jo, per exemple, crec que si hi ha d'haver una visió sancionadora, no crec que vagi per aquí, perquè si una persona... A veure, que una persona porti ulleres de sol... no pot portar ulleres de sol, però que la colla acabi patint perquè una persona porta ulleres de sol, no... Però sí que hem d'intentar, amb les consignes, no es porten ulleres de sol, els balladors dels Valls Blancs, no porteu ulleres de sol, perquè si no queda lleig, desjueix la festa.
Ara, no vull fer pas d'advocat del diable, però si aquesta persona precisa d'unes ulleres de sol perquè té un problema, doncs,
pues
a la vista...
Doncs evidentment se li permetrà. Sí, per això dic que això, el tema de l'ullera és un mal menor.
És aquell quan, fil tan... tan
quan, volem atacar és quan a la sortida d'ofici apareix un ball tocant una o amb els seus músics tocant una cançó que no és la del seu ball. Uh-huh. Això és un problema greu. O quan hi ha un ball que ignora les consignes de la comissió i de cop treuen dos llucifers al carrer. O quan... molts altres aspectes, eh?
Sí, estàs posant exemples.
Hi ha molts exemples, aleshores... Aquí és on s'ha d'atacar, en aquest sentit, evidentment. Vull dir, amb això dels pseudoplaces i tot això, és un mal, però és un mal menor. Ja, potser ja estem inclús acostumats a que hi hagi les pseudoplaces aquestes. Uh-huh. El que hem d'atacar és això, d'intentar que si hi ha un ball, per exemple, un ball de l'agrupació que té unes característiques concretes, doncs intentem que aquest ball a la processó l'estigui fent aquestes característiques. Si de cop fa un altre ball, doncs no és del tot agradable.
El dia que vàrem tenir l'ocasió de conversar amb l'Aroa Llorenç, la presidenta de la comissió, ja a la part final de la conversa va sortir el que gairebé surt cada any, que és l'entrada de grallers. Des del punt de vista, no sé si dir com a agrupació, com a Xavi Salmerón, com a membre de la comissió, com veus l'entrada de grallers? I quina és l'aposta en aquest sentit perquè torni a recuperar, no sé si dir, el tarannà del que és, evidentment, l'essència de l'entrada de grallers? Mm-hmm. Amb tot el que va passar l'any passat.
Sí, jo sóc i no ho negaré mai, però jo sóc defensor del barret de palla. Jo sóc del barret de palla i a mi m'agrada estar al cap de la vida amb el braç ben aixecat i movent el barret. Això no significa que jo estigui cridant o que estigui bevent o que no estigui escoltant els músics, tot el contrari. Vull dir, jo crec que és molt maco tot el cap de la vida, suposo, no sé, no he parlat amb els músics, però... Suposo que als músics també els deu agradar estar tocant i veure el públic animat. Una altra cosa és que aquesta animació segui
pervertit.
Pervertit, exacte.
I acabi enterbolint, evidentment, la interpretació musical.
Exacte.
No?
Per tant, estic d'acord que s'ha de batallar per intentar que el públic respecti a l'entrada de grallers, que aixequin el braç amb el barret, com jo faig, però sense haver de cantar cançons paral·leles, o cantar altres tipus de cançons o inclús cantar les pròpies cançons dels grallers ja no et dic ni tirar-se cervesa per sobre ni utilitzar pistoletes d'aigua ni
carretilles com va ser el cas
evidentment ni tirar carretilles. Uh-huh. Això sí que s'ha batllat per això. Aleshores, com a visió com a agrupació, sincerament, aquí l'agrupació ens hem mantingut bastant al marge perquè tampoc no és una cosa que ens ha afectat molt a nosaltres perquè no tenim cap colla de grallers. Uh-huh. Però sí que ens solidaritzem com a agrupació totalment amb els grups de grallers d'aquí Sitges, perquè ells són ells els que estan patint aquest problema. Aleshores, des de comissió, doncs, l'únic que s'ha intentat mantenir el diàleg constant amb els músics, perquè no és fàcil, perquè algun grup de músics de grallers veu una solució que seria una, els altres creuen que seria una altra, la comissió potser una altra, el públic també no podem fer molts canvis perquè...
El que deies abans, Xavi, la diferència de sensibilitats, no? Quan parlem de festa major.
Exacte. Aleshores, jo crec que la tasca de comissió, més que res, és pues, intentar agafar totes les sensibilitats i més o menys ficar-les dins el mateix sac i fer proves. I aquest any serà una entrada de grallers de proves. No la que ens hagués agradat, segurament, però serà de proves, serà diferent, bueno, una diferent. Hi haurà alguna cosa diferent.
Mm-hmm. Molt bé, doncs el 23 es veurà, suposo.
Sí, el 23 es veurà, ja dic. I segurament, potser que ara l'any que ve hi haurà encara més canvis, però sí.
Molt bé. 10 i 42 minuts del matí, en conversa amb Xavier Salmerón, president de l'agrupació de Balls Populars de Sitges. Ara anirem a patar una miqueta el que és pròpiament dit, doncs, els actes que organitza l'entitat per aquesta festa major, que començaran aquest vespre amb el pregó satíric, que un any més, i ja en van uns quants, ara no, jo no recordo quants, doncs declamaran en Jordi Cubillos. És, com saben, també la prèvia, el pregó oficial, que aquesta nit doncs s'encarregarà de declamar en Cisco Arbonés Heredia a partir de 2:15 amb la plaça de l'Ajuntament. Aquest ha estat un any també, no sé si dir judicialment, complicat per l'entitat, en tota aquesta qüestió dels versos, de la denúncia que va interposar un sitgetà contra el ball...
Contra l'agrupació.
Contra l'agrupació. En quina part del procés ens trobem, Xavi?
En el mateix que fa 3 mesos.
D'acord.
3 mesos. Sí, és la nostra taca negra.
Ho dic perquè també el Fugall, doncs, se n'ha parlat i força, n'heu dedicat doncs unes quantes pàgines a parlar sobre el particular.
Sí, bueno, és que ara mateix estem en una situació nosaltres que tampoc extrajudicial no estem avançant, sincerament. Vull dir, jo en el seu dia ja vaig manifestar que m'agradaria arribar abans del judici amb una solució,
amb un acord.
No s'està produint aquest acord i
sincerament... Ho veus difícil que d'aquí a l'octubre arribi, doncs...
Ho veig molt difícil, perquè a mi em sap greu moltes coses, perquè el regidor de Tradicions i Festes, el Magí Almirall, s'ha reunit amb la família demandant, no ha aconseguit treure res. Vull dir, si el propi regidor no ha aconseguit treure res, ja no sé què fer. Vull dir, aleshores, clar, la nostra arma de defensa, pues, és parlar amb la Generalitat, parlar amb historiadors, parlar amb entesos folcloristes, i treure-li suc del que és el sentit dels versos del Ballar Diables i defensar això. Perquè potser hem fet coses malament, no ho sé si hem fet coses malament, segurament sí, potser sí, no ho sé. Però el que no entenc i no entendré és com aquesta demanda ha anat cap a una associació, cap a una entitat, amb els seus problemes que ja té el dia a dia, que si en cas de sentència haurà d'assumir una despesa molt important, que pràcticament és el nostre pressupost anual. Pràcticament no, perquè però podríem dir que 3/4 del pressupost anual de l'entitat sí que ho és. Per tant, jo sincerament trobo molt mala fe, perquè ho hem dit sempre, vull dir, els nostres diables potser s'equivoquen amb els seus versos, igual que els altres diables, i perfectament tu, si et sents al·ludit, no només el primer any, no només el segon any, el tercer any, si et sents al·ludit, vine a la Junta, comentes el teu problema, i segurament aquests diables, la festa major següent, no diran aquest tema. Però aquí no, aquí en cap moment ha hagut el contacte de la família amb la Junta, ni amb l'agrupació, no la Junta aquesta actual, sinó les anteriors, i han tirat pel dret, i literalment, han tirat pel dret anant a ficar la demanda als jutjats. Amb el fet de que la família no sé exactament si vol buscar una solució o no, o vol sincerament que hi hagi sentència o que la solució vingui mitjançant al jutge.
Teniu-les a perdre?
Bueno, nosaltres estem defensant i creiem que no. Nosaltres hem presentat uns arguments molt, molt, molt vàlids i entenem i defensem que tot i les paraules que va dir el Lucifer, doncs, primer de tot, no va dir cap mentida. Segons ens ha pogut demostrar el Lucifer a la Junta Directiva de l'Agrupació. I segon, nosaltres estem defensant el sentit dels versos, estem defensant el Ball de Diables, i com tothom sap, les contestacions del Jusifer són espontànies. Per tant, a partir d'aquí, que en aquell moment digui aquestes coses, vol dir que si ens acaben condemnant per això, al tanto, vull dir, acabem tot, acabem amb els versos, vigilem el que diem i limitarem fins a l'última lletra, per si acaso, perquè si ara dic que vaig anar a un restaurant i vaig veure aigua de l'aixeta i...
Sí, sí, i el menjar era un fàstic.
I el menjar era un fàstic, sí, sí. Potser aquest restaurant em demanda perquè això, perquè jo he anat predicant coses que estic atentant al seu honor. Pues, aleshores, això el que estem defensant, que no deixa ser un context de festa, és molt diferent del que jo potser estigui dient aquí a la ràdio. Si jo aquí a la ràdio estic criticant a un senyor o no, pues això potser sí que puc arribar a entendre que sí, estic faltant al dret a l'honor o el que faci falta, però estem dins d'un context, dins d'uns versos del Ball de Diables, dins d'una festa, i que és totalment diferent a dir-ho al mig del carrer.
Tanco parèntesi, què ha de passar aquest any amb els versos?
Què ha de passar? Els versos han de seguir com sempre. No per això hem d'aturar la màquina. Vull dir, estem defensant, de fet, com són els versos del Ball de Diables, i ja està, i ha de continuar igual. Ha de continuar igual.
10 i 47. Tenim el Fogall, bé, de fet ja fa uns quants dies que tenim el Fogall, aquesta publicació que ha publicat un any més l'agrupació de Balls Populars de Sitges, amb aquestes siluetes de tots i cadascun dels balls de l'entitat. Bé, un Fogall, com acostuma a ser, Xavi, doncs força reixit per festa major.
Força contingut.
Com es diu, Iachitxa.
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 El Fogall no deixa de ser la nostra publicació més estimada, si més no. Cal dir que és una... L'any passat vam renovar, diguéssim, el que és l'apartat gràfic de la revista, i li vam donar més valor perquè és una revista. Aquesta revista no deixa de ser la nostra comunicació com a entitat, l'agrupació amb els socis. Ara mateix tenim pràcticament 1.200 socis, s'envien 1.200 fogalls. És la nostra comunicació. Aquí intentem, pues, explicar els punts de vista de la Junta de l'agrupació. Hi ha articles folcloristes,
el que s'ha fet,
el que es vol fer, el que no, i sobretot d'estudi, perquè també hi ha articles de nivell antropològic inclòs, i també hi ha articles que potser obrim als socis perquè també ens critiquin inclòs. Vull dir, el Fogall no deixa de ser el canal de comunicació preferent de l'agrupació, i vam voler prioritzar-ho, i per això ara que tenim, jo trobo que és una revista fantàstica, vull dir, fantàstica, que tant de bo tingués accés tots els ciutadans, que per això l'obrim, la tenim a la pàgina web, perquè tothom qui vulgui la pugui mirar. Evidentment que no la podem publicar per vendre-la, això, perquè tampoc no és l'objectiu, però jo trobo que el Fogall és una revista fantàstica, i no perquè l'hagi coordinat jo amb els meus companys de junta, sinó perquè la gent que vulgui saber més sobre la nostra festa podrà saber.
El Palau del Rei Moro obre avui les seves portes, diguem-ho així també, de bat a bat.
Perquè avui... Bueno, fa dies que està el Palau obert,
sí,
les portes.
De fet, també volia remarcar-ho, no?, que ja fa uns dies que el Palau és obert de bat a bat, perquè doncs, l'activitat, com és obvi, s'intensifica a mesura que s'acosten els dies. Bueno, jo sempre... Són dies d'anar amunt i avall, Xavi, suposo.
Sí.
Veus aquest, veus l'altre, veus aquell que fa temps que no veus.
Jo sempre dic que el Palau és el que més associa a el que és un casal de festa major, perquè setmanes abans l'activitat que hi ha al Palau és frenètica.
Entre si allà no es respira festa, malament rai, oi?
Exacte, vull dir, entre els assajos, entre reunions, entre l'altre, hi ha tot allà, aquest dia
és frenètic.
De fet, jo a vegades que vaig allà al Palau intento passar que ningú em vegi, perquè si em veuen per allà, entre que un campara, l'altre campara, l'altre, jo acabo arribant tard a reunions, acabo arribant tard als compromisos que tinc, aleshores... Però també és maco, vull dir, això del Palau és aquell nucli de festa, sí, que està aquí al centre.
Aquella efervescència prèvia.
Exacte, aquella
efervescència.
Això mateix, prèvia.
A 7:45, en Jordi, sí, Cubillos, un any més, declamarà aquest pregó satíric,
Sí, sí.
No deixa de ser la prèvia,
No deixa de ser la prèvia.
La prèvia del pregó oficial.
Aquest any ens vam plantejar si el pregó, com la festa major començava el dia 19 d'agost, com a entitat ens vam estar plantejant si passàvem el pregó satíric el dia 20, el dia següent del pregó, perquè els inicis del pregó satíric no deixava de ser una caricatura, si més no, del pregó
oficial.
Del pregó oficial.
Sí.
Però crec que el pregó satíric ha canviat, en veritat, en aquests últims anys, i per tant no deixa de ser com... el bon rotllo que per començar la festa abans del pregó oficial. I per això, pues, acostumats, superagraïts al Jordi Cubillos, que cada any està disposat a pregonar-nos a la seva manera la festa major. Segurament ens criticarà una miqueta i estem esperant a veure...
Hi haurà una mica per tothom,
Hi haurà una mica per tothom.
Com acostuma a ser...
Però és fantàstic, en Jordi, sí, sí. Per tant...
És aquell dia en què el pati del Palau es queda petit, petit, petit.
Que no hi cap res.
Perquè no cap ni una agulla, com es diu vulgarment.
No hi cap una agulla. A més, aquest any vull agrair sobretot a l'Angelina Saleses i al patrocini de Cabestalino, perquè ens ha decorat el Palau del Rei Moro. Ja fa uns anys que intentem que el pati del Palau estigui així una miqueta...
Es vesteixi de festa,
Es vesteixi de festa, que es respiri festa. I aquest any ens ha decorat l'Angelina Saleses i aquesta tarda quan ho baixeu ja veureu que serà una mica espectacular.
Bé, no ho direm,
No ho direm, no ho direm.
Qui ho vulgui veure, doncs...
Sí que pigueu, sí que pigueu.
Sí
que pigueu.
Sí, clar, la recomanació en aquest sentit seria aneu d'horeta perquè si voleu seure, doncs...
Seure és molt complicat.
És complicat.
És molt complicat. Per això que t'hagin ficat inclús menys cadires, no per res, però perquè... Que la gent estigui de peu una hora tampoc no ha de fer molt de mal, per tant... Si està de peu, hi haurà més espai dins del pati del Palau.
El pregó d'en Jordi Cubillos, que et donarà pas doncs, a aquest acte que l'entitat fa a un soci i o sòcia de l'agrupació.
Homenatjat, sí.
L'homenatjat en aquest cas...
I es proclama... Bueno,
la pubilla i l'hereu.
I es nomena la pubilla i hereu d'aquest any.
I a partir d'aquí ja, Xavi...
I a partir d'aquí ja...
Ja és un no parar.
No parar, és anar de manetes amb la comissió, amb els actes tradicionals.
Últims dies que les colles fan servir per
últims dies per assajar, per venir a buscar
la roba... Que és un altre dels clàssics, allò, tal dia heu de venir...
Exacte, un dels clàssics de l'agrupació és que la fantàstica equip de cosidores que està allà al Palau, pràcticament cosint i fins a altres tantes de la matinada, doncs que estigui la roba a punt i, per tant... El que fan els balladors amb el seu dia concret és venir a buscar la roba i que surti tot perfecte el dia 23. Com a activitats abans de Festa Major també tenim... Bueno, l'entitat, l'agrupació col·labora des de l'any passat, des de la fundació de les barraques.
Amb les barraques, és cert.
L'agrupació té la seva pròpia barraca, que aquest any la gestionaran els gegants moros. A part, demà també tenim la xerrada de Festes Majors o Peculiars de Catalunya.
Sí, senyor.
Que això també és una iniciativa de l'any
passat. Una forma d'obrir-se al món, no sé si dir-ho així,
sí,
no? De
sí,
veure
sí.
Que...
Igual que nosaltres estem jugant.
Més enllà de Sitges es fan altres festes majors que són, no sé si dir o atrevir-me a dir, tan o més maques que les que es fan aquí.
Nosaltres, abans estava dient, dic, als ciutadans...
Allò de veure's al Malic, que diem sovint.
Exacte, sí. Nosaltres sabem que tenim una festa maca, ens ha costat obrir la nostra festa, que és el que estem fent amb el documental, però a la vegada... No hem de deixar d'estimar altres festes majors o no de Catalunya. Diem o no perquè hi ha festes que no són festa major per a altres poblacions, però per a aquella població és com una festa major. Vull dir, aquí no tenim el concepte de vivim molt la festa major de Sitges, però hi ha altres poblacions que hi ha altres festes que la viuen com si fos la festa major o més encara. Per exemple, no vull ficar el cas i en aquest cas no està convidat, però potser qui no ha escoltat mai que a Vilanova viu més el carnaval que la festa major. Doncs en aquest cas hi ha moltes festes. I...
Clar, en aquest sentit tothom coneix Berga, tothom coneix...
Berga és un exemple de la Berga, sí, la Patum no és la festa major.
Les Santes de Mataró, tothom coneix, la festa major del Vendrell, Santa Anna, la festa major de Vilafranca, la festa major de Sitges, però bé, hi ha altres...
Aquesta xerrada més que res serveix perquè ens expliquin com és la seva festa i també com s'organitzen i com la viuen i que ens expliquin també els seus problemes perquè el moderador li pregunta quins fets tenen. Sí, aquest any, en tot cas...
Ho estic intentant buscar, espera't.
No, està aquí.
Està aquí. Val, sí, per exemple... les festes de Sant Sebastià del municipi del Mas Roig. De ben segur que no n'han sentit a parlar mai.
Són una riquesa.
O les festes del Renaixement de Tortosa, aquestes potser sí que algun cop doncs n'han sentit a parlar. La festa major de Solsona, aquesta ja seria més entre cometes més coneguda, no?
Sí,
el Carnaval de Solsona que també és molt tradicional en aquest sentit. És a dir, aquí hi ha diferents
elements.
Diferents maneres també, si es pot dir així, també, de viure un...
I sobretot també de fugir del model, potser també Penedès, Camp de Tarragona. Vull dir, les que vam convidar l'any passat no tenen res a veure amb aquest model de festiu d'aquí la zona, i les d'aquest any tampoc. L'any passat va ser la primera edició d'aquestes xerrades peculiars i va ser, crec que un èxit, o sigui, va venir força gent al Pati del Palau també.
En aquest sentit, l'agrupació, Xavi, últimament ha fet aquesta aposta per, el que dèiem ara, obrir una miqueta, obrir-nos els ulls a tots plegats
sí,
i veure que
ja dic,
hi ha vida més enllà del que fem aquí.
Exacte, vull dir, obrir d'aquesta manera i intentar treure-hi suc que no som el centre del món en aquest sentit.
Molt bé. Escolta'm, aquest any no heu tret nous capgrossos,
no.
Que era una tònica de les últimes festes majors.
No hem tret, però seguim la...
Això s'ha aturat aquí o hi ha la intenció en un futur d'anar renovant...
Seguim la voluntat i bueno, ja veurem, perquè al desembre hi ha assemblea i segurament canviarà la Junta o no ho sé, hi ha eleccions. Però la voluntat de la Junta actualment és seguir endavant, el que passa que aquest any hem fet una parada tècnica, però per sobretot per tema equilibri pressupostari, eh? Vull dir, perquè fer un capgròs també té el seu
cost, evidentment.
Té el seu cost. I com aquest any teníem el documentari i tot això, doncs no ens podíem arriscar de... Per sort ha anat bé el tema de la venda del DVD i això, però i si no hagués anat bé, aleshores...
Sí, sí. Era un risc que no volíeu...
Era un risc que no podíem assumir. Aleshores, aquest any hem fet un parón que no passava res, per un any que no tornem. L'any passat vam presentar dos cabeçuts, que ja entra, tot i que eren dos cabeçuts que ja s'havien fet. L'any que ve, si la junta directiva que entra, que segueix l'agrupació, decideix, pues, suposo que tirarà endavant aquesta idea.
Potser algun dia hi haurà un cap gros que serà en Xavi Salmerón.
Bueno,
permetem la broma.
De moment, la decisió és que han de ser persones que ja no estan aquí, per tant...
Escolta'm, sí. Doncs et desitjo llarga vida, Xavi.
Per tant, t'ho comporta perquè...
No cal que ens extremem en aquest sentit. I 10:58, agraint al Xavi que ens hagi vingut un any més per fer aquesta... mena de prèvia que fem, doncs...
I tan prèvia, perquè avui ja tenim d'aquí unes hores, ja.
El Xavi que ens deia, estic cansat, i imagina't, i encara falten...
Una setmana sencera aquest any.
Una setmana sencera, eh?
Bueno, estic cansat, però amb il·lusió, eh? Vull dir, evidentment que és el que dèiem, és molt mental, i ara suposo que arribarà el cansanci de físic, però tot fa amb il·lusió, i ha fet... Jo crec que quan avui el Cisco, en aquest cas el Cisco Arbonés...
Digui allò de gloriós Sant Bartomeu, que desitges el patró, si és que ho ha de dir, eh? No ho sabem.
Ja, jo crec que ja acabaràs de recuperar tota la il·lusió que tens sobre la festa. Evidentment que estic il·lusionat, però tinc ganes de que arribi aquest moment ja.
Molt bé. Doncs Xavi, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts Festa Majorencs amb nosaltres. Desitjar-vos a tu personalment i a tota la gent de l'agrupació, doncs, una bona Festa Major. I
gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de venir aquí a la ràdio i també agrair-vos, sobretot, de que estigueu cada any al to del canó i poder retransmetre la festa per la ràdio.
Gràcies, Xavi. Doncs, com diem sempre, ha estat un plaer. Nosaltres marxem, res, però tornem de seguida després d'escoltar les notícies en connexió amb la xarxa. David Jou, fill predilecte de Sitges. D'aquí uns moments recuperem una conversa de fa unes quantes setmanes. Fins ara.